Bon dia. Obres a l'Avinguda Sant Jordi d'Olot. Comencen els treballs al pont de Zamenhof, que es tallarà durant 15 dies.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Aquí sí que hi haurà una afectació pel que fa als carrils de circulació. Només hi haurà la circulació oberta en sentit de baixada, direcció cap a les Tries, i per tant els que retornin de les Tries o de la carretera de la Canya i vulguin accedir cap al centre de la ciutat s'haurà de fer passant per l'Avinguda de Girona.
És la veu d'un regidor de Via Pública d'Olot, Aniol Sellabona. Ja estan en marxa les obres d'ampliació de les voreres del pont de Zamenhof, que obligaran a tallar el carril de sentit Bracons durant 15 dies, també conegut com a pont del consum. Això serà a partir del mes de juny. Ara, de moment, els treballs són compatibles amb la circulació en dos sentits de la marxa. Els treballs tenen l'objectiu de millorar la seguretat dels vianants i escurçar l'amplada de la via. De seguida ampliem aquesta informació. Abans, però, avui és dimarts, 17 de maig del 2022. El dia ens porta més notícies que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
La seu de la Brigada d'Olot es traslladarà als afores de la ciutat.
L'Ajuntament ja té redactat un projecte per construir una nau al polígon de la Canya. D'aquesta manera, la brigada deixaria Can Jombi. Tot i el projecte, encara no hi ha data ni finançament per al trasllat. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Operativament, per descomptat, pot beneficiar, perquè la brigada el que necessita és facilitat per guardar els materials, per accedir-hi. Ells treballen en grues, treballen en vehicles. La nau que tenim en aquests moments, la de Can Jombi, ha fet un bon ús durant molts anys, però també és veritat que a vegades per poder treure un vehicle has d'haver apartat els altres.
Olot estrena l'Aula TAS.
El nou espai situat al primer pis de la plaça Mercat vol ser un equipament per a productors que vulguin fer tallers o exposar els seus productes. Durant aquesta setmana ja hi haurà activitats gratuïtes. El president dels placers és Jordi Vilarrasa.
Era una cosa que faltava, que era una demanda que hi havia molta gent que demanava i hem tardat un temps i ara aquesta aula, el dia d'avui, ja podem dir que està feta. No? I la veritat que era una peça que faltava al mercat.
En esports, l'Olot ja té rival per a la final del play-off estatal a segona federació.
Serà el Tenerife B. El partit es jugarà diumenge a les 12 del migdia a la ciutat esportiva de Las Rozas a Madrid. Així valora el rival el director esportiu de la Unió Esportiva Olot.
M'espero un equip amb joves jugadors, talents, amb molta il·lusió per poder pujar, i ens tocarà donar la nostra millor versió. A partir d'aquí, a buscar informació del rival, a preparar bé la setmana i confiar en nosaltres i fer la nostra millor versió i a partir d'aquí intentar aconseguir aquest anhelat ascens.
I encara en esports ens fem ressò també d'una trista notícia. Ha mort Toni Feté als 71 anys. Era un dels impulsors, una de les ànimes de la Terra de Remences que justament es va celebrar el passat cap de setmana. L'Olotí també va ser un dels impulsors de la plataforma No és un vial. I a la contraportada d'avui, al final de l'informatiu, anirem cap a Sant Joan les Fonts amb els cinc sentits.
El poble deixa enrere el Sant Joan les Flors i aposta per els cinc sentits com a lema de la iniciativa que tindrà lloc aquest cap de setmana. Una trentena d'activitats posaran en valor el patrimoni de la localitat durant dissabte i diumenge. La regidora de promoció de Sant Joan és Anna Serra.
Aquest nou format és molt més sostenible i adaptat al territori. Aquesta festa de la primavera va molt més enllà d'una mostra ornamental de flors. El que volem és que, a part de mirar, volem mostrar als visitants la potencialitat del paisatge santjoanenc i que alhora el gaudeixin amb els cinc sentits.
Més actualitat, més enllà dels volcans. Els docents reprenen les mobilitzacions unitàries amb la primera aturada parcial als centres escolars.
Mantenen les reclamacions de revertir la retallada, retirar el nou calendari i l'assumpció de responsabilitats pel 25%.
La justícia belga torna a rebutjar l'extradició de Valtònyc.
El Tribunal d'Apel·lació de Gant denega per segon cop entregar-lo després que s'ordenés la repetició del judici, però la sentència es pot recórrer davant el Tribunal de Cassació.
Un mort i més de 80 ferits en el xoc entre un tren de ferrocarrils i un de mercaderies a Sant Boi.
Les 9 persones hospitalitzades a conseqüència de l'accident ja han rebut l'altre, mentre s'investiguen les possibles causes.
Reobren les fronteres de Ceuta i Melilla després de gairebé 800 dies tancades.
Expectació al pas fronterer del Tarajal, on centenars de persones esperaven des d'aquest dilluns a la nit la reobertura després de 2 anys i 2 mesos.
A la plana internacional, McDonald's abandona Rússia després de 32 anys i posa el negoci en venda.
La decisió afecta més de 62.000 treballadors i implicarà una pèrdua d'entre 1.200 i 1.400 milions de dòlars.
4 països acusen Eurovisió de falta de transparència en les votacions del jurat.
Romania, Geòrgia, Montenegro i l'Azerbaijan demanen explicacions per la substitució de les puntuacions.
I a la plana esportiva, avui també hem conegut que Badalona serà la seu de la Copa del Rei de bàsquet el 2023.
38 anys després, el torneig torna al pavelló de la Penya el mes de febrer.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Bé, tampoc canvia el temps dimarts, dimecres. La novetat és que dimecres farà més calor i podríem arribar a 33 o 34 graus al prelitoral gironí, una situació pràcticament del mes d'agost, amb una temperatura excepcionalment alta. Estem parlant de temperatures 8 o 10 graus més altes del normal i aquesta calor continua tota la setmana després d'aquest pic màxim de dimecres o dijous.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria. Comencen les obres al pont de Zamenhof d'Olot. Els treballs tallaran durant més d'una setmana aquest tram de l'Avinguda Sant Jordi direcció Bracons i es desviarà el trànsit per la zona del Palau. Està previst que el tall es porti a terme la primera quinzena de juny, ja que de moment les obres han començat sense afectació a la circulació. L'actuació permetrà ampliar les voreres del pont i millorar la seguretat dels vianants.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Les obres han començat aquest dilluns i s'han dividit en dues fases. La primera durarà 15 dies i no tindrà afectació en la circulació. Els treballs se centren en el pont de Zamenhof, més conegut com el pont del consum. A partir de la primera setmana de juny començarà la segona fase, que sí que preveu un tall de circulació direcció Bracons. Es tallarà un carril i es desviarà el trànsit per l'Avinguda Girona i la zona del Palau. En parla el regidor de Via Pública d'Olot, Daniel Sellabona.
En aquí sí que hi haurà una afectació pel que fa als carrils de circulació. Només hi haurà la circulació oberta en sentit de baixada, direcció cap a les Tries, i per tant els que retornin de les Tries o de la carretera de la Canya i vulguin accedir cap al centre de la ciutat s'haurà de fer passant per l'Avinguda de Girona, la plaça Palau, travessarem el pont del Palau i a partir d'aquí es produirà un gir cap a l'esquerra pel carrer Terrassa fins a enllaçar amb el carrer Portbou. Per tant, aquesta sí que serà uns dies, uns 10 dies aproximadament comptem, d'afectacions en un dels sentits de circulació, el d'entrada cap a Olot.
El tall al pont de Zamenhof està previst que s'allargui també uns 15 dies des de principi de juny fins a mig mes. Els treballs tenen l'objectiu d'ampliar les voreres fins als 3 metres i així millorar la seguretat dels vianants.
Les actuals voreres d'aquest pont són d'unes mides una mica reduïdes i per tant el que nosaltres proposem amb aquesta execució d'aquesta obra és ampliar-les fins a 3 metres i mig, aquestes voreres, perquè, com bé sabeu, aquest és un dels itineraris més utilitzat per als infants i les famílies que venen del barri de Sant Miquel, del barri de les Tries, i que van diàriament a l'escola Volcà Viseroques. Per tant, és un itinerari que s'utilitza molt, s'utilitza a peu per moltes famílies, per molts infants, i aquesta és una actuació on la prioritat és molt clara, que és augmentar la seguretat de totes aquestes famílies, de tots aquests infants que van cada dia cap a l'escola i després, evidentment, doncs, tornen cap a casa.
Les obres del pont de Zamenhof són part de les actuacions que l'Ajuntament d'Olot ha consensuat amb la plataforma No és un vial. El cost total de l'actuació puja a 82.000 euros. Més qüestions. La seu de la Brigada d'Olot es traslladarà als afores de la ciutat. L'Ajuntament ja té redactat el projecte per a la construcció d'una nau feta a mida al polígon de la Canya. Això permetrà millorar l'eficiència d'un servei que fins ara es trobava a Can Jombi, al centre de la ciutat. Amb el projecte sobre la taula, ara al consistori només li falta trobar el finançament. Aniol Puigvert.
La Brigada Municipal d'Olot tindrà una nova seu pròximament. La principal novetat és que estarà ubicada als afores de la ciutat, al polígon de la Canya. Actualment, la brigada municipal es troba a Can Jombi, una nau situada al carrer Sant Cristòfor, al costat del riu Fluvià i a prop de l'estació d'autobusos. La seu actual s'ha quedat petita i dificulta l'entrada i sortida de vehicles, ja que es troba en un carrer estret que sovint obliga a fer maniobres per accedir a la nau. És per això que ja fa temps que el consistori s'estava plantejant buscar un nou local. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, destaca el fet que la futura nau estarà dissenyada per als usos que es necessiten.
Operativament, per descomptat, pot beneficiar, perquè la brigada el que necessita és facilitat doncs, per guardar els materials, per accedir-hi. Ells treballen en grues, treballen en vehicles. La nau que tenim en aquests moments, la de Can Jombi, doncs, ha fet un bon ús durant molts anys, però també és veritat doncs, que a vegades per poder treure un vehicle doncs, abans prèviament has d'haver apartat els altres. Ara ja fer una nau expressament dissenyada perquè la mobilitat interna sigui bona, perquè tinguin els materials on els han de tenir, doncs serà beneficiós, per descomptat que sí.
A hores d'ara, el consistori ja té el projecte de construcció de la nau sobre la taula i queda pendent trobar el finançament. El trasllat de la brigada encara no té data, però coincideix amb la promoció d'una 80ena d'habitatges a prop de Can Jombi. La nova ubicació es troba al polígon de la Canya, en uns terrenys municipals que ja fa temps que l'Ajuntament d'Olot va adquirir.
Hi ha una edificació completament nova, estem parlant d'un terreny sense urbanitzar, només tenim la reserva feta, és un terreny municipal, que per tant no hauríem de comprar i que ja el tenim guardat per algun dia portar-hi a la brigada. I bé, el dia que sigui possible, doncs ja sabrem doncs, quin és el projecte, sabrem quin cost té i ho podrem afrontar.
Des del consistori afirmen que, tot i que ja s'hagi redactat el projecte, encara falten moltes qüestions per tancar. No s'ha volgut posar data, però la necessitat i la voluntat del trasllat ja està sobre la taula.
I encara a Olot parlem de gastronomia. Olot estrena l'Aula Tast. El nou espai de la plaça de Mercat neix amb l'objectiu de promocionar la gastronomia local. L'espai està situat a la primera planta de l'edifici i comptarà en aquests pròxims dies amb tallers i formacions a càrrec dels placers. L'espai també està obert per a tots els productors, associacions o institucions que vulguin organitzar xerrades o tallers relacionats amb la gastronomia.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
Amb motiu de la Setmana Internacional dels Mercats es posa en marxa l'Aula Tast de la plaça Mercat d'Olot. L'espai vol donar cabuda a diferents activitats relacionades amb la gastronomia de la mà dels placers. Ja fa anys que van arrencar els treballs per la creació d'un equipament que s'ha situat a la primera planta de la plaça Mercat d'Olot. Compta amb tot l'equipament per fer tallers, una cuina equipada, un taulell i també un projector. Aquesta aula està oberta a tots aquells productors o institucions que en vulguin fer ús per mostrar diferents punts de vista de la gastronomia garrotxina. La regidora de Comerç d'Olot, Gemma Canalies, explica més detalls de la nova aula Tast d'Olot.
L'aula ara actualment disposa ja d'un forn, de dues plaques d'inducció, una pica, rentaplats, té un moble central, un mostrador frigorífic, a més també disposarà d'un projector. Aquesta aula ben bé es tracta de que sigui una sala totalment polivalent en la qual es puguin organitzar conferències, tallers, diferents cursos.
L'aula Tast està pensada per ser una eina més per donar a conèixer el producte local de la mà dels placers. Es tracta d'un espai que ja fa temps que demanaven els productors de la comarca. El president dels placers de la plaça Mercat és Jordi Vilarrasa.
Era una cosa que faltava, que era una demanda que hi havia molta gent que demanava i doncs, bueno, hem tardat un temps i ara doncs, aquesta aula, el dia d'avui, doncs, ja podem dir que està doncs, feta. No? I la veritat que era una peça que faltava al mercat que no, doncs, per poder fer tots aquests cursos.
Per donar a conèixer la nova aula, aquesta setmana s'han preparat activitats gratuïtes organitzades per als mateixos placers. Hi haurà tastavins, també d'embotits artesans, un taller de pasta fresca i un curs exprés sobre com fer una paella. Abans dels esports, fem un parèntesi. Per repassar també l'actualitat a altres comarques veïnes, la Regió Sanitària de Girona ha posat en marxa al Trueta una unitat específica per tractar casos de violència sexual i maltractament greu en infants i adolescents. L'equip funcional d'experts està integrat per 6 professionals de l'Institut Català de la Salut i de l'Institut d'Assistència Sanitària de diferents disciplines, 2 pediatres, una psicòloga, un psiquiatre i 2 treballadores socials. A més, compta amb el suport de professionals d'infermeria i administratius i també de ginecologia com a metgesses i metges consultors. La posada en marxa de l'equip de referència per a tota la regió s'emmarca en un projecte de salut que inclou 8 TF a tot el territori. El de Girona ja ha atès una 50ena de casos. En successos, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que es dedicava al tràfic de drogues a Lloret de Mar i Vidreres, a la Selva. En l'operatiu, els agents van detenir 7 persones i van entrar a 5 cases diferents, 3 a Lloret i 2 més a Vidreres. A l'interior es van trobar diverses plantacions de marihuana i en total es van emportar 3.480 plantes que tenien un pes de 320 kg. També van trobar-hi 1.056 grams de cabdells. Durant l'operatiu, els agents van intervenir 137.000 euros que els homes tenien en efectiu i 10 vehicles, 4 d'ells eren d'alta gamma. A més, la Policia Nacional va intervenir algunes armes que tenien els detinguts, 2 carabines, una pistola, 4 matxets, 3 katanes i un puny americà. A la plana judicial, la Fiscalia demana 6 anys de presó per a una dona de Santa Coloma de Farners que va arribar a fer més de 130 estafes venent bitllets d'avió inexistents. La gran majoria de les víctimes són originaris de països sud-americans i solien contactar amb l'acusada a través del boca-orella perquè ella assegurava que podia comprar els viatges a més bon preu. Un cop mossegaven l'esquer, la processada feia servir tota mena d'argúcies per quedar-se amb els diners. Sovint només reservava els bitllets i mai els pagava, però segons relata el fiscal, fins i tot va arribar a deixar víctimes penjades a l'aeroport sense els vols de tornada. La Fiscalia calcula que es va arribar a embutxacar fins a 242.000 euros entre principis de 2011 i finals de 2015. Anem ara cap a l'Alt Empordà perquè l'Ajuntament de Roses ha imposat sancions per un valor de 20.000 euros a propietaris de gossos de races considerades potencialment perilloses per incompliment de l'ordenança de tinença d'animals. El paquet de sancions aprovades en Junta de Govern Local inclou 9 multes per infraccions com ara dur els gossos deslligats o sense morrió en espais públics, no tenir contractada l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria o no disposar de la llicència d'animals potencialment perillosos. La majoria, a més, responen a infraccions greus o molt greus, amb multes que en 5 casos s'enfilen fins als 3.000 euros. N'hi ha 2 més de 2.400 euros i 2 de menor import per faltes lleus de 300 i 150 euros. I acabem amb un apunt per als amants de collir bolets. Són males notícies. La producció de bolets als boscos del Pirineu situats a més altitud pot ser la més afectada pel canvi climàtic, segons afirma una recerca del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, la Universitat de Lleida i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. L'estudi, elaborat a partir de registres meteorològics històrics, diferents escenaris de canvi climàtic del grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic i també models predictius de productivitat basats en intel·ligència artificial, aquest estudi conclou que la producció de bolets ha patit des del 1976 una davallada moderada i preveu que la tendència s'accentuarà més o menys fins a l'any 2100 en funció de la magnitud de l'escalfament global.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Moment per als esports, ens posem els quecs.
L'esport a Ràdio Olot.
El Tenerife B serà el rival de l'Olot en la final del play-off. Després d'un sorteig que es va haver de repetir per un error, els olotins jugaran diumenge a les 12 del migdia a la ciutat de futbol de Las Rozas. S'enfrontarà a un filial del Tenerife que ha quedat tercer al grup canari de la tercera federació i ha estat el conjunt més golejador. En cas d'empat al final dels 120 minuts, els olotins pujarien de categoria. Roger Isern.
La Unió Esportiva Olot ja coneix el seu rival en el partit definitiu per ser nou equip de segona federació. Serà el Tenerife B, tercer classificat del grup canari i l'autèntic protagonista d'un sorteig que es va haver de repetir. En el primer, la federació havia col·locat la bola del rival dels olotins en el bombo dels segons classificats, tot plegat degut a que les Palmes C no podia optar l'ascens al ja tenir un equip a segona federació. Precisament el Fidel Tinerfeny havia tocat a l'Olot en els primers emparellaments, un partit que s'hagués disputat el diumenge 7:45 del vespre. La federació al cap d'uns minuts va rectificar i va tornar a repetir el sorteig. A la segona, mateix rival per hora i camp diferent, serà a les 12 del migdia a la Ciutat del Futbol de les Rotas. El director esportiu de l'Olot, Sergi Raset, fa una valoració del rival.
M'espero doncs un equip amb joves jugadors, talents, amb molta il·lusió per poder pujar, i ens tocarà doncs donar la nostra millor versió. A partir d'aquí doncs a buscar informació del rival, a preparar bé la setmana i confiar en nosaltres i fer la nostra millor versió. I a partir d'aquí doncs intentar aconseguir aquest anhelat ascens.
El Tenerife B ha estat l'equip més golejador del seu grup amb 49 gols. El seu màxim golejador és Teto, amb 11 gols aquesta temporada, 3 d'ells en el playoff canari. Un equip jove que és ofensiu però que també encaixa, com demostren els 31 gols en contra. El periodista de Canària Radio, Joaquín González, explica els punts forts del rival de l'Olot.
Un equipo al que le gusta jugar, al que le gusta tener el balón, con bandas veloces, con mucho fútbol ofensivo. Este año ha ganado 17 partidos en su grupo, 17 victorias, 6 empates y 9 derrotas. Bueno, y de hecho estuvo peleando el ascenso directo hasta el final, hasta la última jornada de liga estuvo a nada de ascender de manera directa, pero un gol del Atlético Paso pues llevó al conjunto palmero a ascender directamente y mandó al Tenerife B a las eliminatorias. Ha acabado muy bien la temporada.
Una final a cara o creu, en què l'Olot, en cas d'empat, després dels 120 minuts, seria nou equip de segona federació, fent valer el seu segon lloc a la fase regular respecte al tercer del filial del Tenerife.
I un últim apunt en esports, una trista notícia que hem conegut avui: ha mort Toni Fiter, un dels fundadors del Club Ciclista Bas i organitzador de la Terra de Remences. De forma sobtada, Fiter ha mort en les últimes hores. Va ser present a la Terra de Remences a diumenge en el control de la cursa, que va acollir més de 2.000 ciclistes. La bicicleta era una de les seves passions, ja que sempre l'agafava cada cap de setmana juntament amb la resta de membres del club. El 2018 va ser reconegut amb una medalla de l'esport. També formava part de l'associació No és un Vial d'Olot. L'esport Garrotxí està de dol i diferents clubs esportius ja han mostrat el seu suport a un club ciclista basc que ha perd una de les seves icones i ànimes.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui acabem l'informatiu amb una nova proposta cultural que neix a la Garrotxa. Sant Joan les Fonts deixa les flors i s'agafa als cinc sentits.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
El poble celebrarà aquest cap de setmana la nova proposta que substitueix el tradicional Sant Joan les Flors. Després de 20 anys, l'organització i l'Ajuntament han decidit apostar pel vessant sostenible i donar protagonisme als béns culturals del municipi, com per exemple les fonts. La iniciativa se celebrarà dissabte i diumenge amb una trentena d'activitats per a tots els públics.
Sant Joan les Fonts fa un canvi en el tradicional cap de setmana plegat de flors i aposta pels cinc sentits. Sota aquest nom es presenta un cap de setmana sostenible i que aposta per al patrimoni del territori. Un element característic del municipi són les fonts, les quals se'ls donarà un gran protagonisme en aquesta edició. Hi haurà cinc espais principals, on a banda de l'ornamentació floral s'hi faran tallers i xerrades per donar a conèixer els orígens d'aquest valor patrimonial del poble. La regidora de promoció municipal de Sant Joan les Fonts, Anna Serra, explica com serà el nou format del Sant Joan les Fonts amb els cinc sentits.
Aquest nou format és molt més sostenible i adaptat al territori. Aquesta festa de la primavera va molt més enllà d'una mostra ornamental de flors. El que volem és que, a part de mirar, volem mostrar als visitants la potencialitat del paisatge santjoanenc i que alhora el gaudeixin amb els cinc sentits.
Hem organitzat un munt d'activitats que van des de la música, les xerrades, els tallers, els banys de natura, experiències sensorials, un munt d'activitats doncs, que passaran durant tot aquest cap de setmana i que et faran viure i descobrir o redescobrir Sant Joan les Fonts d'una altra manera.
Hi haurà 26 punts del municipi on l'ambientació floral serà protagonista, juntament amb les fonts. Un dels objectius del canvi de format que s'estrena enguany és donar protagonisme a aquests espais i per això també s'hi portaran a terme actuacions musicals a càrrec de grups locals. Un dels actes destacats en aquest àmbit serà l'actuació de DJ Curva amb una selecció de temes relacionats amb les flors i la primavera. Serra explica a què es deu el canvi.
El temps ens hi ha portat aquí. Dic, fa 20 anys que estàvem fent el Sant Joan les Flors. En 20 anys han passat moltes coses, acabem de sortir d'una pandèmia. I aquesta que era una de les festes, o era la festa on més voluntariat hi havia, havíem arribat a tenir 60, 70 exposicions florals, amb moltíssims col·laboradors, i la gent s'ha anat fent gran, la veritat és aquesta. Molts col·laboradors no es veuen capaços, alguns malauradament ja no hi són. I el que teníem era ganes de continuar la festa i sobretot després de la pandèmia tenim moltes ganes de celebrar i de fer festa i ens ho vam anar replantejant.
El Sant Joan les Fonts amb els 5 sentits se celebrarà aquest cap de setmana al municipi Garrotxí. En total hi haurà una trentena d'activitats per fer en família i també per descobrir els racons del nostre territori d'una manera única.
Amb aquesta nova proposta reconvertida que aposta Sant Joan les Fonts, acabem l'informatiu d'aquest dimarts. Gràcies per la seva atenció i confiança, que acabin de passar un bon dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.